la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvingudes, benvinguts un nou diumenge a la veu dels animals i la natura. Comencem, com sempre, abans que res, amb un repàs dels continguts principals que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el sabies què, les galeries dels experts, com prevenir accidents en els nostres animals de companyia i l'entrevista, en què avui hem convidat el Marc Torrents, portaveu del GPEC, el grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans. Amb ell parlarem sobre el projecte de protecció d'oliveres monumentals a les Terres de l'Ebre. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Repàs de notícies, com sempre, per començar aquí, a la veu dels animals i la natura, programa d'ONG ADA a Ràdio Estel. El CEPRONA, de la Guàrdia Civil, investiga un posseïdor d'animals dissecats. El Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil, el CEPRONA, investiga un veí de Maçanet de la Selva, la demarcació de Girona, per un presumpte delicte contra la protecció de la fauna. Al seu domicili hi van trobar a 20 animals dissecats. D'ells, 18 són exemplars d'espècies silvestres protegides. L'encausat no disposava de cap documentació que acredités la procedència d'aquests individus. Entre els animals intervinguts hi havia mussols, falcons, òlibes, esquirols vermells i diversos ocells. Tots els exemplars es troben emparats per diferents nivells de protecció i conservació d'espècies dins de les corresponents legislacions, tant autonòmiques com estatals com internacionals. Espanya, després de 30 anys, s'adhereix a la conservació dels ratpenats. L'Estat espanyol ha trigat 30 anys per ratificar l'acord europeu per la conservació i la protecció dels ratpenats, que també s'anomenen boliacs, muricecs o bé ratapinyades. Eurobats, que és el nom d'aquest acord, va signar-se el 1991 sota la protecció de la Convenció per la conservació de les espècies migratòries salvatges i va entrar en vigor l'any 1994. Holanda fou el primer país en adherir-s'hi i després s'hi van sumar fins a un total de 37 països. Actualment només hi queden Rússia, Àustria, Grècia, Bielorússia i Turquia. L'objectiu d'aquest conveni és protegir a la cinquantena d'espècies de ratpenats que viuen en territori europeu i promoure mesures legals de protecció, cooperació internacional i educació ambiental. Taxativament prohibeix de capturar i matar deliberadament els ratpenats i demana, d'altra banda, que els països integrants facin un seguiment de les diverses poblacions i dels patrons de migració i que també identifiquin les diferents àrees a les quals habiten per tal de poder-les protegir. El Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades, elaborat pel Ministeri de Transició Ecològica, hi figuren un total de 33 espècies de ratpenats que representen el 40% del conjunt dels mamífers que es troben amenaçats. El 2017, diversos diputats van preguntar al govern del Partit Popular per què Espanya continuava sense ratificar aquest acord. La resposta fou que era per motiu de les restriccions pressupostàries, ja que entrar-hi a formar part obligava a una inversió anual de 38.000 euros. Finalment, i després de 30 anys, l'Estat espanyol s'ha unit a l'Eurobats, Tret de Vox, el conjunt de partits amb representació al Congrés hi ha votat de forma favorable. Com a fet curiós, us expliquem que a Nieuwkoop, una petita ciutat del centre dels Països Baixos, han posat llums de color vermell als seus carrers per evitar que la llum blanca dels fanals pertorbi els ratpenats. Aquests diminuts mamífers són uns animals nocturns i insectívors de gran importància pels beneficis que porten als ecosistemes. Eliminen les plagues d'insectes i d'aquesta forma eviten la utilització abusiva d'herbicides i d'insecticides a l'agricultura. S'estima que en sols una hora un ratpenat pot arribar a menjar entre 500 i 1.000 insectes, dels quals la gran part seran mosquits. I el jovent de l'estat espanyol perd interès pel canvi climàtic després del Covid. Un recent estudi posa de relleu que la preocupació dels joves espanyols envers l'emergència climàtica que ens està afectant de ple ha disminuït després de la pandèmia de Covid. El 2019, un 73% dels joves veien com esculls molt importants pel futur del planeta el canvi climàtic, la reducció de la biodiversitat, la contaminació a les ciutats i l'augment dels diversos residus que generen. Actualment, sols és el 47% del col·lectiu que comparteix les mateixes inquietuds. La franja d'edat que mostra més preocupació al respecte són els ciutadans majors de 55 anys. L'estudi constata també un descens en l'interès dels joves espanyols tant per la situació econòmica com pels conflictes internacionals, la política o els problemes socials i culturals. D'altra banda, s'observa un augment molt significatiu en la importància que atorguen al seu aspecte físic i a la forma de vestir. Unes xifres que són força inquietants. Caldria que els joves plantegessin que el que juga és el futur d'aquest planeta on han de viure. Ells són els que tenen més anys per davant i els que hauran de dirimir les forces amb els greus problemes ambientals, socials i econòmics. Queda clar que la inactivitat no ajudarà ningú a construir un millor món on viure.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que els cavallets de mar poden canviar de color per poder passar desapercebuts? Doncs sí, com molts animals, el camuflatge és una estratègia de supervivència davant dels seus depredadors. En el cas del cavallet de mar, el protegeix perquè neda molt lentament. Entre les singularitats dels cavallets de mar destaquen el ser l'únic peix que té cap amb angle recte, que el seu cos es sosté i es desplaça de forma vertical i que els mascles incuben els ous que dipositen les femelles dins de les bosses dels seus estómacs. Un cop formen parella, romanen junts tota la vida i els seus ulls es mouen de forma independentment un de l'altre. Des d'èpoques molt antigues, els cavallets han estat una espècie molt atractiva i fascinant per les persones, donat que la seva aparença física recorda a la dels cavalls. A l'antiga Roma es creia que eren els seus descendents. Pel seu atractiu ha estat considerat un element ornamental per part de molts humans, incrementant així la seva recerca i captura en grans quantitats. Actualment es troba en una situació crítica i de vulnerabilitat a causa de l'alteració dels seus biòtops, la pesca d'arrossegament, la contaminació, la seva extracció amb fins decoratius i comercials, l'exportació a països asiàtics o a l'aquariofília, entre d'altres motius. Les poblacions de cavallet de mar es troben més localitzades a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. En altres indrets, com per exemple el litoral del Maresme, ha esdevingut molt difícil la seva supervivència. Actualment està prohibida la seva comercialització i entre les aportacions que es poden fer per evitar la seva extinció hi figuren no recollir ni comprar cavallets de mar, si es dona el cas, retornar ràpidament al mar els cavallets capturats, informar-vos i divulgar la necessitat de conservar l'espècie i els biòtops.
Thank you.
Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista, divulgador ambiental i autor del llibre Per un bon clima. Dins dels productes que mengem, de la nostra alimentació, dels productes que consumim, hi ha enganyifes constants i enganyifes que responen moltes vegades al que són simplement les lleis de mercat, però no a la informació dels consumidors.
Sí, és un problema que s'ha d'estar molt atent per evitar aquestes, estar alerta per evitar aquestes enganyifes. Per exemple, la margarina es va començar a fer servir oli d'oliva i aquest és un reclam que hi és, però és una quantitat molt petita. Una vegada vaig portar a analitzar un iogurt de soja i a un laboratori i em van constatar primer que la soja que hi havia era transgènica, però no únicament això, sinó el que era més important, que era el 4% del iogurt, la soja. Per tant, no és el mateix un iogurt amb soja que un iogurt de soja, i és una gran diferència al respecte. Per tant, a l'hora de consumir, sobretot hem d'estar permanentment alerta, però sense angoixar-nos. És a dir, evitar de totes que ens enganyin, però no patir per als enganys.
Heu escoltat La Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista i divulgador ambiental.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Estimats animalons, amigues i amics, us vull presentar aquest cop a una cantant galesa del Regne Unit, perquè no sovinteix aquesta possibilitat. És la Iris Williams, que tingué la màxima popularitat als anys 80 del segle passat. Durant tota la seva trajectòria artística, sempre ha estat present el seu nacionalisme galès, a on era molt apreciada. Creixé amb una llar d'infants per després ser adoptada per una família. Treballà amb una fàbrica i amb una beca estudià música al Royal College of Wales. Té una veu de contralto, que és la més baixa, que la identifica. Escoltem-la en Hello, He is beautiful.
I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips a thousand times. Sometimes I see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I ever wanted, and my arms are open wide. Cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. Sunlight in your hair,
time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Someone loving you. Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. So clearly can see.
for he is beautiful.
Doncs ho resituem en aquesta hora. Som a l'equador del programa. De quin programa? De la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel. Ràdio amb cobertura tant al Principat de Catalunya com també al Principat d'Andorra. I és temps per l'entrevista, i avui per parlar d'un dels ecosistemes més prominents de la Mediterrània i que en certs llocs és en perill. Un projecte del GPEC. Saludem per això el Marc Torrents. Marc, molt bon vespre.
Hola, bon vespre.
El Marc Torrents és responsable d'Hàbitats, precisament del GPEC, que és el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, un grup fundat el 1986 i, per tant, ja fa molts anys i té molts anys de recorregut. I avui, Marc, volem parlar del projecte d'oliveres monumentals, que ja fa temps que vosaltres també dueu a terme. Explica'ns una mica com va començar.
Sí, de fet, el projecte en si fa un parell o tres anys que el vam iniciar, però com molt bé dius, ja fa molts anys que estem batallant per la protecció dels oliveres monumentals. Per posar una mica en context, les oliveres monumentals, que normalment s'identifiquen com oliveres mil·lenàries, l'únic que nosaltres les anomenem monumentals, perquè n'hi ha de centenàries que també ho són monumentals, o sigui que són uns arbres molt grossos i que no cal que tinguin més de 1.000 anys, sinó que poden tenir centenars d'anys. Doncs, de fet, aquests, per posar un context, aquests arbres es troben a la major concentració d'oliveres monumentals de Catalunya, ho tenim a les Terres de l'Ebre, bàsicament a la comarca del Montsià i al municipi d'Ulldecona, que és on hi ha més densitat d'aquestes oliveres.
Un arbre que és emblema del Mediterrani, que és originari en la seva espècie, almenys d'aquí, de l'Àsia Menor, i que es reparteix per tota la Mediterrània. I, en aquest cas, vosaltres tireu endavant aquesta campanya Stop Espoli Oliveres.
Sí, això va començar, bàsicament, perquè hi ha hagut, durant molts anys, i encara, malauradament, es produeix, hi ha hagut un espoli, un negoci lucratiu d'aquestes oliveres. Bàsicament perquè venien empreses o vivers externs a comprar aquestes oliveres amb preus desorbitats de 1.000-2.000 euros per arbre, i aquestes oliveres es venen en jardins privats, bàsicament del centre i nord d'Europa. Són uns arbres que cap al nord d'Europa doncs no existeixen, que tenen, això com he dit, centenars o més de 1.000 anys. Mm. Llavors, aquestes oliveres es pagaven als propietaris, s'arrencaven, i el que feia era desprotegir el paisatge tradicional agrari de molts anys de la zona de Terres de l'Ebre. O sigui, eliminava tot el que era l'hàbitat de l'oliverància, o sigui, ja directament les oliveres com el paisatge que les acollia.
Aquí descobrim, vosaltres no, perquè porteu temps, però descobrim un problema per la gent, que és aquest espoli d'oliveres que molta gent probablement desconeixia. Perquè, clar, són arbres que molts formen part, com dius, no, de finques particulars. Aleshores, com es procedeix aquí? Hi ha una compra-venda?
Sí, hi ha com uns marxants d'oliveres, que s'anomenen, que el que fan és resseguir tot el territori i fer propostes, es cullen les oliveres que semblen que es poden vendre, i llavors contacten amb els propietaris i doncs els ofereixen aquests preus desorbitats. El problema que tenim ja és de fons. Vull dir, tenim unes oliveres que tenen molts anys i la producció i rendibilitat que ofereixen al propietari són molt baixes, perquè amb la mateixa feina de conreu, doncs la producció és molt més baixa, o sigui, els costos són més alts. Per tant, ens trobem, primer, el tema dels costos i la baixa rendibilitat, la falta de relleu generacional, que això ja va també lligat, i que això provoca també o la venda d'aquestes oliveres o el canvi de cultiu oliveres més joves o de cultiu intensiu, amb oliveres de marcs de plantació més petits, o fins i tot el canvi de conreu, com poden ser amb cítrics. Llavors aquí ens trobem diversos problemes, que el més notori i el de fons és l'espoli, perquè s'arranquen directament aquests arbres per vendre a l'exterior. Mm. Llavors el que intentem és denunciar tot aquest espoli, perquè es feia moltes vegades de manera il·legal. Moltes vegades, si no es trobava el propietari, doncs aquestes oliveres també s'arrencaven. I gràcies a això, juntament amb entitats locals com Salvem la Montsià de Ulldecona i altres entitats, doncs s'anava denunciant tot aquest espoli, fins que al final el Parlament va aprovar una llei de conservació dels oliverars monumentals, em sembla que és del 2019.
Llei 6/2020, de 18 de juny, de protecció, conservació i posada en valor de les oliveres i els oliverars monumentals, en aquest cas del Parlament de Catalunya.
Exacte. Ja tenim aquesta llei aprovada. Ara el que ens falta és que hi hagi l'aprovació del reglament o del decret que reguli aquesta llei. Perquè, clar, si encara ens trobem que hi ha espoli d'aquests oliveràs, no hi ha un inventari oficial o un registre oficial de quantes oliveres monumentals tenim, per tant es desconeix quantes n'hi ha i per tant no estan protegides del tot, perquè encara poden desaparèixer i no sabem si allí n'hi havia o no n'hi havia.
Clar, Marc, perquè aquesta llei, de fet, que s'ha aconseguit després de molta pressió, no? Però regula i protegeix només oliveres amb edat de 350 anys, estipula, o més, clar, o amb un perímetre de tronc de 3,5 metres que s'han de mesurar a partir del 1,30 m d'altura, no? Per tant, no, diguem-ne que no queda tots els arbres protegits.
Exacte. Ens trobem que mesurar l'edat d'una olivera és molt complicat i costós. Aquí a Ulldecona, per exemple, se'n va fer gràcies a una subvenció, seguint el mètode del carboni 14, es va inventariar, es va registrar l'edat d'una olivera, que es creia que era la més vella, que és la Farga de l'Arion, que es va catalogar en 1706 anys. Crec que de l'any 314 després de Crist.
314, Déu-n'hi-do.
Sí. Llavors, clar, és molt costós saber l'edat de les oliveres. Llavors s'agafa, segons la llei, com a mitjana, un perímetre de 3,5 metres a l'alçada del pit, més o menys, a l'alçada de 1,30 m. Nosaltres considerem que hi ha oliveres que a partir de 2,5 metres, de 2,5 metres a 3, ja es poden considerar de monumentals, o sigui, de més de 350 anys o centenàries, que tenen uns ports, unes capçades, unes formes, i al final ja és un ecosistema propi que és important de conservar, i per tant ja els considerem monumentals.
Perquè, fent un parèntesi, Marc, és difícil, com dius, datar, no?, aquestes oliveres, perquè no segueixen aquestes formes de cercles, diguem-ne, dintre del que és la fusta del tronc, tan clares com altres espècies.
Exacte. A més, no hi ha un protocol establert, que això, quan s'aprovi el reglament, doncs s'haurà d'establir com es mesuren aquestes oliveres i quin mètode es fa servir. Per tant, de moment no se sap quin és el... Es diu que seran de 3,5 metres monumentals, però no si es bifurca abans dels 3,5 metres com s'ha de mesurar, si resulta que és més gruixuda de la part a 1,30 m que no pas a metre, per exemple. Per tant, no hi ha un protocol establert, de moment, de com s'ha de procedir per mesurar aquestes oliveres.
I acabant amb la llei, ja, diu o cita textualment aquesta llei del Parlament de Catalunya que fem referència, de l'any 2020, que se'n prohibeix explícitament l'extracció i la comercialització per aturar i evitar la degradació i desaparició del patrimoni ambiental, agrari, cultural, social, històric i econòmic. Però segueix aquest espoli.
Sí, ens hem trobat, de fet, ara que estem arrencant el projecte ja executiu, que ara explicaré, doncs ens hem trobat encara amb camions carregats d'oliveres sortint de Terres de l'Ebre dirigint-se cap al nord. I moltes vegades amb horaris nocturns, vull dir que s'està fent mans i mànigues per encara extreure i expoliar aquestes oliveres fora de la llei, diguéssim. Per això el que esperem és que s'aprovi el reglament per poder sancionar i poder tenir ja un registre oficial de totes les oliveres que tenim al territori.
Per focalitzar, el primer inventari d'oliveres monumentals del Montsià que vau fer vosaltres, que va fer el JAPEC, que bàsicament doncs, l'objectiu que tenia era localitzar, quantificar i analitzar una mica l'estat de conservació d'aquests arbres, la major concentració és al voltant del riu Sénia i especialment a Ulldecona, la població d'Ulldecona, on precisament vau trobar o vau datar aquest arbre que de l'any 314.
Sí, sí. De fet, l'inventari que es volia fer, crec que és del 2003, el primer que vam fer, com a JAPEC, es van catalogar fins a 1.600 o més de 1.600 oliveres només al terme municipal d'Ulldecona. Però trobem oliveres a tot el que és el Montsià, Massa Barberans, la Sénia, també trobem oliveres al Baix Ebre, a la Terra Alta. L'únic que l'Ulldecona és com si fos el nucli on hi ha més densitat per quilòmetre quadrat, diguéssim, per superfície d'oliveres monumentals, i també a l'altra banda del Sénia, diguéssim, a la província de Castelló, a la comarca del Baix Maestrat.
I ja no parlem només dels arbres, sinó que més parlem de que aquestes oliveres normalment van lligades a un ecosistema rural, a un entorn, que va lligat també a la construcció de barraques, d'enjups, que són parets que serveixen per protegir les terres també de riarades o marges de pedra seca, que són reconegudes precisament com una tècnica constructiva que és patrimoni cultural immaterial declarat per la UNESCO. Per tant, va més enllà també.
Sí, sí, sí. De fet, tot el que és... Nosaltres estem creant la reserva dels oliveres monumentals i no només es focalitza en la conservació de les oliveres, com bé dius, sinó a tot el patrimoni lligat a l'oliverà monumental, diguéssim, que conté tot el que és el patrimoni cultural històric de la pedra seca, que és molt important, el sistema mediterrani, tot el que són marges de pedra seca, barraques, enjups... I després tot el patrimoni natural, que també és molt important, ja que són uns hàbitats tradicionals, amb marcs de plantació molt amplis, que acullen gran quantitat de flora i fauna, i alguna de gran interès i que està en perill d'extinció, com per exemple a la zona de la plana del Montsià, on trobem els oliverars, tenim l'esparver cendrós, que és una rapinyaire que es troba en perill i que, de fet, utilitza aquests oliverars per caçar les seves preses. Mm. Si no hi haguessin aquests oliverars monumentals amb marcs de plantació amplis, doncs no hi podria caçar, així com els refugis a les zones de garriga, diguéssim, que són zones arbustives naturals que hi ha entre els oliverars, que es conserven, sí, zones de garriga, que diem, que és on hi fa els nius. Llavors, tot aquest conjunt el que fa és doncs, poder mantenir un ecosistema molt divers, amb molta fauna i flora diferent. A més de, tenim que les oliveres, per la seva forma dels troncs, les escletxes, els forats que tenen, doncs, també hi viuen gran quantitat d'espècies com poden ser ratpenats, mussols, diferents tipus de sargantanes... Vull dir que una mateixa olivera ja conté un hàbitat propi amb moltes espècies diferents.
Us recordo que parlem amb en Marc Torrents, que és responsable d'hàbitats del GPEC, del Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, que sou a la veu dels animals i la natura, un programa d'ONG ADA aquí a Ràdio Estel, que estem repassant aquesta campanya, el projecte Oliveràs Monumentals, que ja fa temps que el GPEC du a terme amb aquesta campanya específica, Stop Espoli Oliveres. Hem parlat de l'espoli, hem parlat de l'hàbitat, i ara parlaves de la fauna, molt important, amb aquestes espècies, especialment l'esparver cendrós o l'àguila cuabarrada, que també habiten amb aquests espais. És clar, les oliveres també formen part d'un ecosistema de secà, per tant també important aquest cultiu de cara als temps que ara mateix afrontem també amb aquesta manca d'aigua, manca creixent d'aigua, i molts d'aquests camps, és a dir, l'afavoriment d'aquesta fauna es fa també amb terrenys tradicionals i no amb aquestes grans plantacions d'oliveres amb pocs metres quadrats que ens tenen acostumats a altres punts de la península, no? Amb el sistema de regadiu. Per tant, també s'ha de posar en valor una mica aquest sistema tradicional.
Sí, amb els temps que ens venen a sobre, doncs el que hem d'intentar és doncs adaptar tots els conreus doncs principalment a la falta d'aigua i el fet d'intentar doncs mantenir aquests sistemes que porten ja molts anys en forma de secà, o sigui que no hi ha aportacions d'aigua. L'únic que sí que de cara al futur es preveu que amb els conreus, si no hi ha un suport d'aigua, doncs patiran molt. A la zona d'Ulldecona de moment no ens plantegem fer suports d'aigua, però potser a la llarga ens haurem de replantejar depenent doncs, de la climatologia com vagi evolucionant. Sí que el que intentem és, amb tots els acords que fem, que el projecte es basa en fer acords de custòdia amb propietaris i que aquests propietaris s'integrin dins el que és la reserva dels Oliveràs, és mantenir o reconvertir a un conreu ecològic d'aquestes finques. El que volem evitar és l'aplicació abusiu d'herbicides, d'alguns fitosanitaris, que el que fan doncs, és disminuir la biodiversitat. De fet, és un projecte que centra molt en afavorir i conservar la biodiversitat d'aquests espais. Per tant, una de les premisses i condicions és reconversió de les pràctiques agràries a pràctiques ecològiques i mantenir doncs, un espai doncs, equilibrat i que hi puguin sobreviure i evitar doncs, totes les espècies animals i vegetals que es puguin, sempre doncs, intentant mantenir un sistema agrari. O sigui que ens centrem en la protecció de la biodiversitat, però el que també volem és que la gent del territori, els pagesos que porten les finques, doncs, es puguin mantenir d'aquestes finques. Per tant, el que busquem també és que hi hagi producció d'aquests oliverars i donar-li un valor afegit. A més de conservar olivers monumentals, doncs conserves tot un patrimoni tant natural com cultural lligat amb aquest paisatge i que això es valori a l'hora de produir l'oli, o sigui, el consumidor valori tota la feina que hi ha al darrere, no només de producció d'olives, sinó de protecció d'aquest paisatge i dels serveis ambientals que ofereix.
Tanquem ara, després, amb la difusió que feu, també, però ens havies d'explicar un projecte, Marc.
Sí, el projecte m'ha arrencat fa 3 anys, que és el que estem fent, que hem creat la reserva dels oliverars monumentals, que de fet és posar en valor totes aquestes finques d'oliverars d'Ulldecona, principalment, l'únic que també fem acords amb altres zones, Santa Barba, per exemple, tots els municipis al voltant, i el que fem és acords amb propietaris perquè s'uneixin a la reserva, i llavors, com a JAPEC, el que fem és un acord de custòdia amb aquests propietaris i alguns fem contractes d'arrendament si el propietari doncs, ja no es pot gestionar la finca directament. Llavors, com a JAPEC, el que fem és un assessorament en termes de biodiversitat i pràctiques ecològiques, agràries, per potenciar tot el que és la flora i la fauna, instal·lant refugis de fauna, caixes niu, creació de basses per amfibis, per basses temporals, per amfibis, tot el que és restauració de marges i la creació d'una marca al final, que aquesta propera campanya doncs, ja tindrem una producció, una mínima producció de la marca del JAPEC que estem creant, que integrarà doncs, totes aquestes finques que s'han integrat dins el projecte del JAPEC. Llavors, de moment tenim amb acords més de 80 hectàrees que s'han integrat dins a la reserva, algunes amb acords de custòdia, altres amb contractes d'arrendament, o sigui, hi ha gent que es porta... El que volem nosaltres és que els mateixos propietaris o pagesos puguin portar les seves finques i com a JAPEC hi fem l'assessorament i en el cas que el propietari doncs, té la finca abandonada i no se'n pot fer càrrec, doncs ens en fem càrrec directament des del JAPEC. Però el que busquem és que la gent del territori doncs, es pugui portar les seves finques i pugui viure d'aquelles finques.
I entenc, per tant, que hi haurà una mena de marca dels productes que puguin extreure's de les olives, de l'oli, del que se'n pugui fer, o no?
Sí, exacte. Estem creant la marca de la reserva, dels oliverars monumentals. De moment encara no es puc dir el nom, ni el disseny, ni com serà, perquè això està a caure cap al maig o així, i aquesta propera campanya doncs, ja tindrem un oli propi del JAPEC de la reserva. de la zona d'Ulldecona, bàsicament, o Terres de l'Ebre.
Doncs mantenim el secret del nom, però el projecte realment és molt interessant. També us convidem a que pugueu estar-ne atents i a que pugueu seguir. I Marc, ja per acabar, no sé què més es pot fer també o com s'hi pot implicar la gent, no només en el projecte concret destinat als camperols, sinó en la protecció de l'entorn i dels ecosistemes aquí, en aquest cas, a les Terres de l'Ebre.
Sí, de fet, hi ha una part molt important del projecte que és la part d'educació ambiental i ecoturisme que també comencem a fomentar. Vull dir, estem ja des del GPEC, que tenim moltes activitats diverses cada cap de setmana, doncs comencem a centrar moltes activitats d'educació ambiental ja a les finques directament de les oliveres. O sigui, tenim des de tallers de pedra seca, per exemple, tallers de biodiversitat, visita guiada directament a les finques. Properament farem tallers, com he dit, amb visita al molí on moldrem les olives, a muntars d'olis d'alguna d'aquestes finques, que de moment venen el seu oli a banda, però que s'integraran doncs, aquesta propera campanya al projecte del GPEC. Després hi haurà una creació d'itineraris que es podran visitar, itineraris per visitar les finques, amb guiatge, vull dir que és tot un complex a nivell ja del projecte que hi entra des de l'educació ambiental, amb escoles també, ara comencem a treballar amb les escoles d'Ulldecona i dels municipis propers per implicar-los doncs, a visitar i a treballar el que és el patrimoni d'aquests oliverars i a més, bueno, tot el que és integrar també empreses i entitats al territori perquè es puguin oferir altres activitats a les mateixes oliveres.
Doncs una tasca magna, la d'aquest grup, com sempre, amb cura, la del GPEC, la del Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans envers les oliveres, que volem posar i reforçar en aquest petit altaveu que tenim aquí nosaltres, a la ràdio, a Ràdio Estel, i parlant, sobretot, de la protecció del que al final és una planta que és patrimoni nostre, de tots, l'olivera, Olea europaea, aquest arbre originari i que contorna tot el Mediterrani, que en el seu estat silvestre s'anomena també olivera borda o ullastre, i de la qual se n'ha aprofitat tradicionalment la fulla, el fruit, i també se n'ha fet, sobretot, oli. I s'ha aprofitat, i a part, acull una gran varietat de fauna. Marc Torrent, responsable d'Hàbitats del GPEC, moltíssimes gràcies avui per explicar-nos.
Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estàvem recordant a la Irish Williams, galesa. Com tants altres cantants anglesos, en aquest cas galesos, a pesar de que havia actuat a la BBC i va ser guardonada amb l'ordre de l'Imperi Britànic, se'n va anar als Estats Units, participant en concerts amb el Bob Hope, que tenia una gran influència tant a les ràdios com a les televisions, ajudant també, a part, a campanyes del president Gerald Ford. Va morir quan tenia 79 anys. Recordem-la amb The Lady is a Tramp i Feelings. A la propera, com sempre, si Déu vol.
For dinner at 8, I love the theater, but I never go late. I never bother with people I hate. That's why this lady is a tramp. Don't go to crap games with barons or earls. I don't dish the dirt like the rest of the girls. I never go to Harlem to sport my inner purse. That's why this lady, she's a tramp. I love the free fresh that wind in my hair.
life's without care. I'm broke, that's okay, California. Baby, it's Boggy Coney, so damn. That's why this lady, she's a tramp. Without care, I'm broke, that's okay, California, baby, it's Foggy Coney, so damn, that's why this lady is, that's why this lady is, that's why this lady, she's a tramp, hey, this lady is a tramp.
Nothing more than feelings, trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feels all my life I feel it. I wish I never met you, boy. You'll never come again. Feelings all my life I feel. Again in my heart, feelings like I've never lost you, and feelings like I never have you again in my never come again. Feelings all my life I feel. Oh, feel again.
Thank you. Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia. Als gats els agrada molt mirar per les finestres i els balcons. Què podem fer per evitar accidents?
Les finestres i els balcons són un lloc ideal per observar el que passa pel carrer i pot comportar que els gats, degut a un soroll inesperat o atrets per algun insecte o ocell, perdin l'equilibri i es precipitin al buit. Una caiguda pot resultar mortal. Per evitar-ho, una bona solució és posar xarxes tipus mosquiteres a les finestres. I si ens trobem el gat a la barana del balcó, mai intentem agafar-lo. El que hem de fer és, amb tranquil·litat, cridar-lo perquè vingui a on estem.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
Faig una invitació urgent a un nou diàleg sobre la manera de com estem construint el futur del planeta. Necessitem una conversa que ens uneixi a tots, perquè el desafiament ambiental que vivim i les seves arrels humanes ens interessen i ens impacten a tots. El moviment ecològic mundial ja ha recorregut un llarg i ric camí i ha generat nombroses agrupacions ciutadanes que han ajudat a la conscienciació. Lamentablement, molts esforços per cercar solucions concretes a la crisi ambiental solen ser frustrats, no sols pel rebuig dels poderosos, sinó també per la manca d'interès dels altres. Les actituds que obstrueixen els camins de la solució, fins i tot entre els creients, van de la negació del problema a la indiferència, la resignació còmoda o la confiança cega en les solucions tècniques. Necessitem una solidaritat universal nova. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, a la sintonia de Ràdio Estel.
Falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.